Israel mata el responsable iranià del tancament de l'estret d'Hormuz, mentre l'OCDE avisa de més inflació i menys creixement per culpa de la guerra. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Pendent de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, amb el Pakistan com a mitjancer, per intentar acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, el que cada cop és més evident és la factura econòmica que tindrà aquest conflicte, Joan Bota.
L'OCDE adverteix que els preus pujaran més del previst en el cas d'Espanya fins a un 3%, als Estats Units encara més, i que l'economia caurà a Europa per la guerra. Davant d'això, el Congrés aprovarà els pròxims minuts el primer decret anticrisi, el que inclou la rebaixa de l'IVA de la gasolina. Per la setmana que ve, França convoca un G7 amb l'advertiment que podem estar a les portes d'una crisi pitjor que la de 1973.
Connectem amb Madrid i amb París. Paula Brujats i Isabel Galí.
El Congrés tot a punt per convalidar el primer paquet de mesures anticrisi. Junts hi votarà a favor a canvi d'una rebaixa de l'IVA dels autònoms, i el Partit Popular, que ha mantingut l'incògnita fins l'últim minut, finalment s'abstindrà. Els populars ja no eren decisius, però Pedro Sánchez els preguntava avui si s'atrevirien a votar-hi en contra.
El decreto del gobierno recoge una parte de las propuestas del Partido Popular, pero son absolutamente insuficientes.
Y no hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz.
Dilluns a la tarda, a Bercy, seu del Ministeri d'Economia, els titulars d'aquesta cartera dels països del G7 es reuniran per primer cop en 50 anys amb els directors dels respectius bancs centrals. D'aquí a mitja hora comença una cimera de dos dies, també de ministres del G7, els d'exteriors, sense la presència avui, però, del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio.
Mentrestant, sobre el terreny, a la guerra, Israel assegura que ha eliminat el comandant iranià responsable del tancament de l'estret d'Hormuz. Jerusalem, Jordi Brascó.
Un nou cop israelià contra el règim iranià, que, val a dir, fins ara no sembla haver acusat la mort dels seus homes més importants al llarg d'aquesta guerra. Tampoc acusa la suposada destrucció de les seves capacitats d'atac. En el que portem de dia, ja han llançat 7 onades de míssils cap a Israel.
A Catalunya, l'eutanàsia de Noelia Castillo es farà efectiva aquesta tarda a les 6, després de 20 mesos d'obstacles legals.
Serà la persona més jove a ser assistida a la mort al nostre país, en un cas que obliga a revisar el paper de terceres persones en aquesta mena de processos. El pare de la noia, que va haver de ser tutelada de jove en quedar desemparada, ha recorregut l'eutanàsia a totes les instàncies possibles durant gairebé 2 anys, tot i no tenir relació amb ella.
La Comissió Europea investiga la plataforma de missatgeria Snapchat per exposar menors d'edat al ciberassetjament de pederàstia. El procés podria acabar amb una multa milionària.
Això hores després d'una sentència contra Meta i Google, propietàries d'Instagram i YouTube, que indemnitza una noia nord-americana amb 3 milions d'euros en reconèixer que aquestes plataformes estan dissenyades per provocar addicció entre els seus usuaris.
I atenció a aquesta dada. L'última setmana s'han abatut gairebé 400 senglars al radi de 20 quilòmetres que envolta el punt zero de la pesta porcina africana. Collserola, David Àngela.
En total s'han capturat gairebé 2.800 senglars a la zona d'alt risc per la pesta porcina africana, però el Departament d'Agricultura ignora ara per ara quants senglars queden al parc de Collserola. I mentre el conseller Òscar Ordeig demana la complicitat als veïns dels barris de muntanya, aquests exigeixen coherència, transparència i informació a l'administració.
Sempre quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça goleja el Madrid i s'assegura pràcticament la classificació per les semifinals de la Champions.
Pràcticament, perquè encara queda la tornada, però vaja, ahir a l'anada dels quarts de final les blaugranes van guanyar 2-6, un resultat icònic per barcelonisme, i ara falta confirmar aquesta classificació dijous que ve en aquest partit de tornada que juga al Camp Nou. Sentirem al Catalunya Migdia un avançament de Fermín. Avui al Tot Costa emetrem l'entrevista sencera amb el jugador del Barça, i en marxa l'etapa de la volta, la quarta etapa, que s'ha cursat 20 quilòmetres pel vent i que s'acabarà a Camprodon.
A veure com tenim la circulació. Doncs Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencen a anar plenes les rondes cap al nus de la Trinitat, també AP7 i B30 Cerdanyola, però de fet a aquesta hora la principal afectació a la circulació són les vies tallades per la Volta Ciclista a Catalunya. Avui, entre Mataró i Camprodon, ara es talla, entre d'altres, la C60 a la Roca del Vallès, i per vies comarcals fins a la C59 tallada entre Caldes de Montbui i Santa Maria d'Oló, i això està provocant també que de retruc hi ha retenció a la C17 a l'altura de Granollers, direcció Vic.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ara et pregunto per tot el país, però m'interessa especialment les Terres de l'Ebre perquè els bombers estan treballant ara amb 10 dotacions, amb un helicòpter inclòs, a aquesta hora en un foc a Paüls, al Baix Ebre. De moment, sí. La zona afectada és petita, és una hectàrea, però hi bufa el vent allà?
Sí, bufa el vent igual que d'altres indrets a Catalunya, efectivament, i ha de continuar bufant, no tan sols avui, sinó també els propers dies, afluixant una miqueta de cara demà. Aquesta nit es pot reforçar un altre cop. Això pel que fa en aquest punt concret a la zona del massís dels Ports. A destacar el vent, els dos extrems de Catalunya, avui i els propers 4 o 5 dies ha de continuar bufant i, sobretot, també destacable, a banda del sol a gran part de Catalunya, l'ambient més fred, ha baixat la temperatura i la propera matinada, fins i tot, alguns racons de l'interior podran assolir el 0, 1 o 2 sota 0. Serien glaçades tímides que, de moment, no haurien de ser preocupants pel que fa a l'agricultura.
Molt bé, doncs ho anirem seguint. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Israel anuncia que ha matat el comandament de l'armada iraniana que dirigia les operacions de bloqueig de l'estret d'Hormuz. La restricció de la navegació en aquesta ruta comercial des de l'inici de la guerra ha disparat el preu del petroli, que torna a superar els $107 al barril avui. Els atacs es mantenen per tot l'Orient Mitjà, tot i l'intercanvi de propostes entre Washington i Teheran per buscar una sortida a la guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Israel continua eliminant els principals homes del règim iranià, l'últim en una categoria inferior, òbviament, a la de Khamenei o l'Arijani. Netanyahu ho anunciava orgullós.
Ahir a la nit vam eliminar el comandant de l'armada de la Guàrdia Revolucionària. Aquest home tenia molta sang a les mans i també és qui va liderar el tancament de l'estret d'Hormuz. Aquest és un altre exemple de la cooperació entre nosaltres i els nostres amics, els Estats Units, amb l'objectiu comú d'aconseguir els propòsits de la guerra.
El cas, però, és que fins ara les morts d'aquests alts càrrecs no han tingut un efecte pràctic en el desenvolupament de la guerra. L'Iran tampoc sembla acusar la suposada destrucció de les seves capacitats d'atac, anunciada amb pompositat pels Estats Units i Israel. Sense anar més lluny, només aquest matí ha enviat 7 onades de míssils cap a Israel i també continua atacant el Golf. 2 persones han mort a Abu Dhabi. L'altre focus d'aquesta guerra és el Líban, des d'on Hezbollah continua enviant coets i on Israel segueix bombardejant amb la intenció d'obtenir el control del sud del país. En el combat sobre el terreny ha mort un soldat israelià.
Bé, doncs aquesta guerra a l'Orient Mitjà ha fet canviar les previsions econòmiques mundials que tenia l'OCDE per aquest any. Per Espanya i per la Unió Europea, aquest organisme vaticina més inflació i menys creixement. En canvi, els Estats Units creixeran 3 dècimes més del que es calculava, això sí, amb els preus molt més desbocats, Mireia Sala.
L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic vaticina un fort augment de la inflació a l'estat espanyol, fins al 3% aquest any, 7 dècimes més del que calculava el desembre. A més, aquest organisme retalla una dècima la previsió de creixement i la deixa al 2,1%. Amb tot, Espanya continua sent l'economia que més creix de la zona euro. De fet, la revisió a la baixa que fa per França, Alemanya i Itàlia és pitjor. Els preus a l'eurozona, però, també s'enfilaran i s'allunyaran de l'objectiu que persegueix el Banc Central Europeu. La crisi energètica situarà la inflació europea al 2,6%. Pel que fa als Estats Units, l'OCDE estima, com dèiem, una millora del creixement, en part gràcies a les exportacions de petroli i gas i a la indústria tecnològica i de defensa, però no empitjora molt els pronòstics d'inflació. El repunt dels preus a la principal economia mundial serà del 4%. Qui millor salva els mobles és la Xina, per qui l'organisme amb seu a París manté tots els seus càlculs.
I en aquest context, d'aquí a poca estona, el Congrés dels Diputats a Madrid es convalidarà el primer paquet de mesures fiscals per apaivagar aquests efectes de la guerra, que inclou la rebaixa de l'IVA dels carburants o de l'energia. Junts per Catalunya hi votarà a favor després d'aconseguir que el govern espanyol rebaixi l'IVA dels autònoms. I el Partit Popular, que ha marejat la perdiu fins l'últim moment, ja no era decisiu, però finalment s'hi abstindrà. Anem al Congrés. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Una setmana d'incertesa del PP per acabar votant el que van insinuar des del primer dia. Han passat de presumir que Pedro Sánchez els havia copiat les seves propostes fiscals a dir que es quedaven curtes. Al final els de Feijóo s'abstindran, tot i que fins fa poca estona mantenien l'incògnita Esther Muñoz i Elías Bendodo.
Se han negado al menos hasta el momento, a negociar absolutamente nada y, pues bueno, vamos a ver efectivamente qué pasa.
Lo vamos a decidir minutos antes de la votación, pero son absolutamente insuficientes.
El PP s'absté per la pressió de Vox, però sap que tampoc pot votar en contra de mesures per ajudar la gent i els sectors afectats. Aquest matí, Pedro Sánchez els pressionava. Votar-hi en contra, dit, és poc patriota.
Y es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado. Y no hay mayor muestra de patriotismo que contribuir con el voto a aliviar a millones de hogares la factura de la luz.
Junts votarà a favor del paquet ara que el PSOE ha complert la seva promesa i acaba de votar fa molt poca estona a favor d'una proposta de Junts per eximir de pagar IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros. Jordi Turull, al Matí de Catalunya Ràdio.
No hi ha hagut negociació, sinó que simplement ells han vist si volien el nostre vot per on havien d'anar. Hem mantingut la posició, ho han acceptat i, per tant, si ells ens voten aquestes mesures perquè les votacions abans, nosaltres li votarem aquest decret.
Avui el Congrés convalida les mesures que des del cap de setmana estan en vigor i que inclou, entre d'altres, la rebaixa al 10% de l'IVA dels combustibles, del gas i l'electricitat i ajudes directes, 20 cèntims per litre de gasoil per a transportistes i agricultors.
Aquesta rebaixa de l'IVA i de l'impost dels carburants s'ha deixat notar ja en els preus de la gasolina i del gasoil. Però ja veus que diuen que no s'ha notat prou, que les benzineres no han repercutit del tot la mesura en el preu que paguem els usuaris, Jordi Canal.
La gasolina s'ha baratit 24 cèntims de mitjana a Catalunya des de dissabte, el dia abans que entrés en vigor la rebaixa. El gasoil ho ha fet entre 18 i 19 cèntims. L'organització de consumidors Facua considera que sobretot el dièsel havia d'haver baixat més. Rubén Sánchez n'és el portaveu.
La bajada media que s'ha producido en el precio del gasóleo ha sido de solo 18 céntimos y medio del domingo al miércoles y tendría que haber bajado 30 céntimos. Por tanto, aquí se han quedado con dinero por el camino. Aquí han aplicado una subida encubierta y lo ha hecho el conjunto del sector. Hoy repostar nos cuesta 6 euros más si llenamos un depósito de 50 litros de lo que nos debería costar.
En canvi, el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha assegurat a 3Cat Info que arriben a vendre combustible a pèrdues perquè el van comprar abans de la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs que ara no poden repercutir.
La preocupació per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà és mundial. El G7, de fet, es reunirà de forma extraordinària dilluns per discutir quina resposta s'ha de donar a la crisi en el preu del petroli i l'energia provocada per la guerra. França ha convocat avui la trobada i ha negat que el país faci front a un xoc petrolier. París, Isabel Galí.
Preocupat per si el bloqueig d'Hormuz pot derivar en una crisi com la de 1973, Roland Lescure, ministre francès d'Economia i Finances, ha convocat per dilluns una reunió extraordinària del G7, la primera en dècades, on els ministres de Finances i Energia debatran la crisi amb els directors de respectius bancs centrals. Declaracions de Lescure a la ràdio RTL aquest matí.
Per primera vegada en 50 anys he decidit convocar una reunió del G7 de Finances, Energia i Bancs Centrals. Ens reunirem dilluns per discutir la situació i entendre el que està passant. Aquesta és la primera vegada que ho fem.
Lescure va dir dimarts que el risc d'un xoc petrolier era real i govern i presidència li van demanar rectificar. Avui el ministre d'Economia s'ha fet perdonar i s'ha limitat a alertat d'un petit possible decreixement.
No hi ha xoc petrolier a França. No tenim ni problemes de subministrament ni problemes importants de creixement. Estem experimentant una desacceleració, però el creixement continua. Els preus de la gasolina estan pujant, l'electricitat no i el gas tampoc. L'impacte real, però moderat.
França presideix el G7 aquest any i aquesta tarda rep els ministres d'Exteriors a l'abadia de Cerne, on parlaran de governança mundial, Ucraïna i, evidentment, l'Iran. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no hi arriba fins demà divendres.
I en aquest context bèl·lic, amb guerres obertes, tots els aliats europeus de l'OTAN es gasten ja com a mínim el 2% del seu PIB en despesa militar, inclosa Espanya, que es continua situant, això sí, en el grup de països que està a la cua dels que porten. Així figura en l'últim informe anual de l'Aliança Militar, publicat avui mateix. La inversió militar se situa encara molt lluny del nou objectiu aprovat del 5% que impulsa Donald Trump. El president dels Estats Units ha assegurat avui que no necessita res de l'OTAN i ha retret als aliats que no hagin fet res per ajudar-lo en la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que Donald Trump està frustrat perquè els europeus han trigat massa temps a aclarir la seva posició sobre la guerra a l'Iran, que ara ja sabem que és la de no implicar-se en el conflicte. Rutte diu que Europa no s'esperava aquesta guerra, de fet, no en va ser informada, i per això diu que ha necessitat més temps per decidir què fer. Alhora, però, també ha justificat la decisió dels Estats Units d'amagar els seus socis europeus que pretenia atacar l'Iran.
Per una bona raó, els Estats Units no van consultar res amb els aliats perquè volien mantenir l'operació en secret. Sempre hi ha el risc que les coses es filtrin sin informes molta gent. Però com a desavantatge, això va fer que els europeus triguessin més temps a organitzar-se.
Tot i les crítiques d'avui de Donald Trump contra els aliats, Ruta ha tret pit de la despesa militar d'Europa i del Canadà, que ha augmentat gairebé un 20%. Ruta diu que això és un progrés transcendental.
Durant massa temps, els aliats europeus i el Canadà van dependre massa de l'ajuda militar nord-americana. No vam responsabilitzar-nos prou de la nostra pròpia seguretat, però hi ha hagut un canvi real de mentalitat.
I això es tradueix en aquest augment d'un 20% respecte a l'any passat. També ha felicitat Espanya per haver assolit, finalment, l'objectiu de gastar el 2% del PIB en despesa militar.
I encara a Brussel·les, l'Eurocambra ha desbloquejat l'acord comercial pactat a l'estiu entre els Estats Units i la Unió Europea. L'acord elimina els aranzels a la majoria d'importacions nord-americanes a canvi de limitar al 15% les taxes imposades per Donald Trump als productes europeus. Tot i això, els 27 es curen en salut i incorporen diverses clàusules de protecció per si tornen les amenaces de la Casa Blanca. Bruno.
Sí, el Parlament Europeu avui ha posat condicions a canvi d'haver ratificat el pacte comercial amb els Estats Units. Tot i les pressions de Washington perquè el text original s'aprovés sense canvis, al final l'Eurocambra hi ha afegit noves clàusules. La primera, per endarrerir l'entrada en vigor de l'acord comercial fins que Europa comprovi que els Estats Units ho tenen tot a punt per complir la seva part del pacte. També han aprovat una altra clàusula per suspendre l'acord comercial si Donald Trump torna a amenaçar amb annexionar-se Groenlàndia o si imposa aranzels contra algun país europeu, tal com ha amenaçat de fer amb Espanya en alguna ocasió. Avui, eurodiputats de dretes i d'esquerres han mostrat els seus dubtes perquè Trump compleixi fil per randa l'acord signat a l'estiu. Però des de l'executiu comunitari, que són els que van signar aquest acord amb els Estats Units, demanen confiança. Valdis Dombrovskis és el comissari europeu d'Economia.
Hem de mostrar bona fe per part nostra si volem que a canvi ens tractin de bona fe. Ara mateix hem rebut garanties dels Estats Units que tenen la intenció de complir l'acord.
Totes aquestes clàusules aprovades avui pel Parlament Europeu hauran de ser negociades i també aprovades pels governs de la Unió Europea.
Per cert, aquest mateix Parlament Europeu també ha aprovat avui la creació de centres de deportació de migrants fora de les fronteres comunitàries.
Vote is closed and it is adopted.
Un resultat que, com podeu sentir, s'ha rebut amb una gran ovació per part de la dreta i l'extrema dreta, que reclamaven un enduriment de les lleis de migració en la línia d'Itàlia amb Albània. La mesura queda ara en mans dels estats membres que l'hauran de negociar. I encara sobre l'actualitat europea, la Comissió obre una investigació contra la plataforma de missatgeria Snapchat per incomplir la normativa comunitària de protecció infantil. L'executiu europeu sospita que a aquesta aplicació els menors queden exposats al ciberassetjament de pederastes i que poden ser reclutats amb finalitats delictives. També urgeix a webs porno, com ara Pornhub, a imposar mesures més fermes per restringir l'accés de menors, Sara Canyeté.
Sí, les autoritats europees consideren que el fet que els adults puguin falsejar fàcilment l'edat obre la porta que es facin passar per menors i intentin contactar-hi amb intencions nocives, com ara l'explotació sexual o el reclutament per activitats delictives. També que els menors estarien exposats a informació de productes il·legals, com ara drogues, o prohibits per la seva edat, com els vapejadors o l'alcohol. Una altra qüestió que s'investigarà és la garantia d'edat, perquè la xarxa tan sols exigeix una autodeclaració de l'usuari per confirmar que és major de 13 anys. L'obertura formal d'aquest procediment permet a la comissió imposar sancions econòmiques a la companyia o exigir-li compromisos per resoldre aquestes deficiències.
I mentre a Europa s'investiga Snapchat, als Estats Units, Meta i Google, propietàries d'Instagram i de YouTube, respectivament, han estat declarades culpables de generar addicció a les xarxes socials entre els menors.
És el que ha dictat el Tribunal Superior de Los Angeles a Califòrnia, que considera provat que es va actuar de forma negligent i van utilitzar el disseny de les seves plataformes per provocar un ús addictiu. Hauran d'indemnitzar la demandant amb 3 milions de dòlars per haver-li provocat greus problemes mentals. Els condemnats ja han avançat que recorreran la sentència. TikTok i Snapchat van arribar a un acord econòmic per evitar aquest judici.
Passant gairebé 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem les novetats del cas Noelia.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
I per posar combustible bé, ara aprofita el 10% que ens donen les gasolineres Carrefour. Sí, per ser soci del Club Carrefour, estalvia't un 10% addicional a les mesures del govern espanyol fins al 8 d'abril acumulable al xec estalvi. On? A Carrefour, si ja ho diu la cançó.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Aquest dijous al Fanzone, especial de la Masia. Tots els secrets del que hi ha allà, en aquest planter del Futbol Club Barcelona. Amb Charlie Reixac. Ué! Amb Guillermo Amor. Ué! Amb Jordi Roura. Ué! Amb García Pimienta. Ué! Amb alguna trucada sorpresa.
Falta el més important, jo també estaré.
I Jean-Marie Dongu. Us hi esperem aquest dijous. Fins ara.
Fanzone, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 28 de març amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi, Caprabo? Més informació a caprabo.com.
Catalunya migdia.
D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Noelia Castillo serà la persona més jove que rep l'eutanàsia a Catalunya. Després de prop de 2 anys de lluita per una mort digna, rebrà la mort assistida aquesta mateixa tarda. A tot això, el Parlament demanarà al Congrés una reforma de la llei de l'eutanàsia per escurçar els terminis davant de recursos judicials, Marriera.
El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP esperen aprovar aquest mes d'abril una proposició de llei per portar-la al Congrés que simplifiqui els recursos judicials, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Constitucional, i d'aquesta manera s'escurcin els temps d'espera com a màxim d'un mes. Ho ha avançat a l'hemicicle de 3CAT Info, que s'emetrà demà la portaveu del PSC al Parlament, Helena Díaz.
No ens podem permetre que una persona que està patint hagi de veure que els terminis són tan llargs en el temps, i fa uns mesos, un parell de mesos, doncs vam registrar conjuntament amb altres grups parlamentaris una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis.
Una petició que arriba de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, que insisteix que la llei de l'eutanàsia és molt garantista i que de les 800 sol·licituds rebudes que es van aprovar des de que es va aprovar la llei, només se n'han aprovat la meitat. I insisteixen que el cas de la Noelia és excepcional per la seva joventut, 25 anys, perquè és dels pocs casos que s'aproven per una malaltia mental i per les traves del seu pare, que ha representat per l'Associació d'Advocats Cristians, ha recorregut a totes les instàncies judicials possibles. Fa només uns minuts, un jutjat de Barcelona ha tornat a denegar les mesures, aquest cop cautelaríssimes, presentades pel pare, l'últim intent per frenar aquesta eutanàsia.
I també s'hi ha referit a aquest cas de la Noelia a través de les xarxes, en aquest cas el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello.
Sí, diu textualment que si la mort provocada és la solució als problemes, tot està permès, i afegeix que tot i el patiment de la jove, el seu veritable alleujament no és el suïcidi.
Tornem a Madrid perquè el Congrés acaba d'aprovar reformar la llei de memòria democràtica per ampliar les indemnitzacions a represaliats pel franquisme i assegurar que casos com ara els dels familiars de Salvador Puig Antich s'hi puguin acollir. Junts s'ha abstingut mentre Esquerra hi ha votat a favor després d'aconseguir el compromís de l'executiu de recollir les seves propostes en el tràmit parlamentari. Tornem a Madrid, com dèiem. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Si tot just s'acaba de votar i aprovar per 173 vots a favor, 170 en contra i les 7 abstencions de Junts, es tramitarà com a projecte de llei per via d'urgència. I conscient que la reforma proposada per l'executiu no acaba d'agradar a tothom, el ministre Ángel Víctor Torres s'ha compromès a anar més enllà de l'actual llei de memòria democràtica a l'hora de tramitar-la com a projecte de llei.
A los que les parezca de justícia lo que hoy presentamos, les pedimos su voto. Y en el trámite, como proyecto de ley, mejoraremos todo lo que pueda ser mejorable.
És el compromís assolit amb Esquerra Republicana per evitar exclusions injustes i assegurar que casos representatius de la repressió, com el de Salvador Puig Antic, puguin ser reconeguts, ho exigia Francesc Marc Álvaro.
Hem de filar prim. No pot ser que fem aquest Real Decret i la família de Puig Antic no es pugui acollir. Per tant, senyor ministre, hem d'anar per aquí.
També demanen estendre l'àmbit temporal de les indemnitzacions fins al 31 de desembre de 1983, ampliar a 3 anys el temps per a sol·licitar les ajudes i garantir una aplicació de la norma basada en la reparació integral, evitant interpretacions restrictives que limitin els drets reconeguts. I finalment el Congrés aprovarà també la llei que endureix el càstig als lladres multireincidents i que s'aplicarà en les pròximes setmanes. És una llei que reclama molts alcaldes de Junts i el PSC i el debat ha provocat un nou enfrontament entre de Puigdemont i Esquerra Republicana.
Tornem a Catalunya perquè en l'última setmana s'han abatut gairebé 400 senglars en una àrea de 20 quilòmetres de la zona 0, on va aparèixer el primer focus de la PPA. De tota manera, el Departament d'Agricultura no sap quants senglars queden ara mateix al parc de Collserola i demana paciència als veïns d'aquest parc natural afectats encara per restriccions i prohibicions. Collserola, David Àngela.
El conseller Òscar Ordeig reitera que l'objectiu és extingir els senglars de Collserola i demana la complicitat dels seus veïns.
Objectiu, reduir a zero els senglars d'aquesta zona. Dos, demanar el màxim de comprensió i disculpes a tots els ciutadans per les afectacions, especialment aquells que viuen i treballen en aquella zona.
Per la seva banda, els veïns demanen transparència i coherència a les administracions. Recorden que la situació altera el seu dia a dia, per exemple, per portar els fills pels camins escolars i que, mentrestant, la presència dels senglars és constant. Jesús Escardó és membre de l'Associació de Veïns del Sanatori.
Per Vallvidrera, pel Rectoret, per Sauró, per tot arreu, per Masguimbau, vull dir, campen i es caguen, vull dir, fan les seves defecacions. I no ven, no hi ha servei de neteja. Vull dir, això és de lo que més escampa a la pesta porcina i el servei de neteja brilla per sa ausència.
El conseller Ordeig també ha advertit els qui manipulen tanques i trampes que cometen un delicte i que, de fet, ja n'estan investigant algun cas.
I d'una plaga a una altra, perquè a les comarques de la Plana de Lleida, la plaga de fauna salvatge que provoca més mal de camps des de fa anys és la dels conills. Segons el Departament d'Agricultura, gràcies a les captures dels últims mesos, la densitat de l'espècie ha baixat un 44%. Una dada, però, que els afectats posen en dubte. Avui, de tot plegat, se n'ha parlat a Tàrrega. Allà, Estela Bussoms, el conseller Òscar Ordeig, ha avançat els resultats de l'últim pla de control de la població de conills.
Sí, va començar el juny i en 9 mesos s'han abatut, diu, 156.000 conills a la Plana de Lleida, tant per personal de la conselleria com de gent rural, pagesos i caçadors. I segons el conseller, això ja s'està notant.
Sí que també veiem depèn de la zona, però que també veiem una baixada determinada de densitats de determinats territoris, de determinades comarques, entre el 30 i el 40% de baixada de les densitats.
Ara bé, els afectats creuen que els càlculs del departament són massa optimistes. Hem parlat amb Ramon Boleda, de la plataforma Pagesos o Conills, i Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
Pues si s'ha rebaixat en alguna zona o altra, no ho sé, però aquí a Verdú tothom es queixa.
I el que puc constatar és que el que baixa és la declaració de danys, perquè els pagesos veiem que és inútil.
Avui a Tàrrega, el que ha fet el conseller és presentar el reforç de personal i de mitjans per combatre la plaga, que inclou l'ús de drons o visors nocturns per ser més efectius en les captures.
I encara sobre animals, caiguda dràstica del nombre de naixements d'ossos bruns al Pirineu, amb una població que per primera vegada s'estabilitza des que fa 30 anys es va reintroduir aquesta espècie a la serralada. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
L'any passat es van comptabilitzar al conjunt del Pirineu 108 exemplars d'os bru, la meitat dels quals al costat català. És una xifra pràcticament calcada a la del 2024. Esta frenada en el creixement de la població s'explicaria pels naixements que s'han desplomat. L'any passat només van néixer 3 cadells a Catalunya, quan l'any anterior havien estat 12. Una tendència que es manté al conjunt del Pirineu, on s'ha passat de 24 naixements a 8. Les raons les explica Ricard Casanovas, és el cap del Servei de Flora i Fauna del Departament de Territori.
És una qüestió molt vinculada amb els recursos alimentaris, amb també qüestions climatològiques. Per tant, és una qüestió multifactorial.
Pel grup de seguiment transfronterer de l'Os Bru, les xifres no són preocupants i formen part de la dinàmica poblacional de l'espècie.
El mal estat de Rodalies també s'explica pel retard que acumulen una quinzena de projectes de millora que depenen del Ministeri de Transports. La plataforma d'usuaris Associació per la Promoció del Transport Públic ha quantificat la demora que supera l'any i mig a la majoria dels casos, Joan Garcia.
Es tracta d'estudis informatius d'alternatives i de viabilitat. El fet que no avancin fa endarrerir la redacció dels projectes i, finalment, les inversions i les obres. Entre els estudis que ja van més de 18 mesos tard hi ha el de l'estació intermodal de Tarragona o el desdoblament de l'R3 entre Centelles i Vic. També el ramal que ha de connectar l'R3 amb el corredor del Vallès a Mollet o la nova estació de Terrassa Can Boada. Adrià Ramírez és el president de la PTP.
Doncs acaba repercutint en un retard en tot el projecte sencer. Aquests estudis, que és el que van en alguns a més de 2 anys de retard, és el primer pas. El segon és el projecte i el tercer pas són les obres. Fins que no s'ha acabat el tercer pas, no gaudim de la millora real d'aquesta actuació. I, per tant, totes aquestes promeses d'inversió que hem d'estar fent s'endarreriran molt més enllà del que podria ser.
Dels 15 estudis que el Ministeri té en marxa, 11 van amb retard i 3 no han ni començat. Aquests últims són la millora de la capacitat a la part alta de la línia del Maresme, l'augment de velocitat a l'R4 entre Barcelona i Manresa i una nova estació a Can Llong, a Sabadell. I ara en demana el Ministeri per actuacions que abans deia que no feien falta, per exemple, poder tenir 4 vies entre Castelldefels i el Prat, que és clau pels regionals del sud.
I, per cert, un grup de maquinistes de Rodalies va falsificar justificants mèdics per fer uns dies de festa sense haver de demanar la baixa i sense perdre tampoc el sou. Segons que ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar 3Cat Info, la trampa es va començar a fer fa un any per part d'una trentena de maquinistes. Com s'ho feien, Joan?
Amb còpies d'un mateix comprovant d'assistència mèdica. Canviaven el nom i la data. Els justificants mèdics sempre tenien el segell al mateix lloc i s'encadenaven amb dies de descans o de vacances. D'aquesta manera tenien més dies de marge en el cas que fossin de fora de Catalunya. Segons La Vanguardia, quan es van detectar els fets, Renfe va guardar la investigació per no entrar en conflicte amb el sindicat de maquinistes CEMAF, en ple traspàs de Rodalies a la Generalitat. Però la companyia ho nega. Assegura que no existien proves concloents que confirmessin la manipulació dels documents i que per això es va traslladar la qüestió a l'Institut Català de la Seguretat Social, es va tractar cada cas amb els afectats, se'n va informar els sindicats i es va prendre les mesures que consten els procediments interns. No s'han tornat a detectar documents sospitosos.
Ho hem comentat quan iniciàvem el Catalunya Migdia en conversa amb el Francesc Mauri. Els bombers estan treballant des de mig matí per apagar un incendi declarat a Paüls, al Baix Ebre. Hi ha una desena de dotacions treballant-hi, Jordi Barranca.
L'avís s'ha rebut poc abans de les 11 del matí. El foc s'ha declarat a la zona del Coll del Xusco, a Paüls, i de moment ha afectat una zona de pins. Hi ha 9 dotacions terrestres i un helicòpter treballant-hi, a banda d'efectius també de les ADFs. De moment es treballen els dos flancs amb eines manuals fins a la zona de la cinglera. Un dels maldecaps a què han de fer front els equips d'emergència, sens dubte, és el vent que bufa en tota aquesta zona. L'estiu passat, recordem-ho, un incendi també en aquest mateix municipi de Pols, al Baix Ebre, va cremar 3.321 hectàrees, un terç de les quals dins l'àmbit del Parc Natural dels Ports.
I ens quedem al sud del país perquè allà s'avancen els preparatius per l'eclipsi solar total que hi haurà el dia 12 d'agost. La ciutat de Tarragona, de fet, habilitarà punts d'observació per repartir els visitants mentre creix la preocupació, Jordi, per l'impacte als municipis més petits.
Aquest matí n'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Tarragona treballa ja per crear zones d'observació per repartir entre 10 i 15.000 persones, tot per evitar aglomeracions. Ivan Fraga, responsable tècnic de la Regidoria de Medi Ambient.
S'està treballant buscant punts de visualització massius. El que estem buscant, llocs on s'hi pugui accedir bé, on hi hagi una visualització bona i no se'ns generi grans concentracions de gent, a llocs on hi pugui haver cert risc, per exemple, risc d'incendis a l'estiu, sobretot. Estem treballant en escenaris de 10-15.000 persones, a repartir entre diferents escenaris.
La gran afluència pot afectar el dia a dia dels petits municipis, sobretot a les Terres de l'Ebre. Així ho destacava l'astrofísic Joan Anton Català.
Em preocupen els petits municipis. Hi ha municipis molt petits, de, sobretot de Terres de l'Ebre, de la part sud de Catalunya, evidentment, que és on es veurà molt bé també aquest eclipsi, que no tenen els recursos propis per poder gestionar una afluència important. Important vol dir d'unes quants milers de persones, que per ells això ja és moltíssim.
L'eclipsi es podrà veure des de tota la demarcació. A banda, també es podrà observar des d'alguns punts del sud de la de Lleida.
Passant 4 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Vocación Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 6 minuts a 2:15... Arriba al CaixaForum de Barcelona l'exposició Chez Matisse, el llegat d'una nova pintura. Inclou 45 obres de Matisse i una cinquantena d'altres pintors que entren en diàleg en un joc de referències creuades. La mostra obre portes, al públic demà, Valeria Obereda.
Obres de totes les èpoques d'un dels artistes més importants del segle XX, contraposades per temàtica o estètica amb les d'una selecció de mestres contemporanis que li reten homenatge. La comissària és Aurélie Bédier, conservadora en cap de les col·leccions modernes del Centre Pompidou.
Je pense que l'espectateur...
Crec que l'espectador experimentarà alguna cosa de l'alegria de Matisse en veure aquests quadres, que són obres mestres excepcionals que es presten molt rarament, i comprendran com Matisse va crear el llenguatge visual del segle XX.
Le langage visuel du 20e siècle.
Per aquest diàleg han escollit també els més grans i sense menys tenir la mirada femenina.
On convoque plusieurs voix.
Reunim diverses veus, veus heterogènies d'una cinquantena dels artistes més importants del segle XX que interactuen i interpel·len Matisse. I podem trobar, per exemple, Pablo Picasso, André Derain, Fatma Haddad, coneguda com a Bayà, Anna Eva Bergman, Barnett Newman o Daniel Buren.
L'exposició es podrà visitar fins al 16 d'agost.
I ara música. El Sonar Més D 2026 canvia de seu i es reinventa apostant per una creació digital més humana. El Laboratori d'Innovació del Sonar es traslladarà a la Llotja de Mar de Barcelona els dies 18 i 19 de juny per explorar la convivència d'art i tecnologia amb conferències, actuacions, tallers i instal·lacions interactives, Òscar Callau.
El programa girarà sobre tres eixos. En primer lloc, s'explorarà la música en l'era post-IA amb propostes com el duet de jazz entre el pianista Ignasi Terraza i un sistema intel·ligent que inaugurarà el certamen. O el concert i la xerrada del japonès d'Aito Manabe al voltant de l'ús de les eines de música Google DeepMind. En segon lloc, s'analitzarà com donar les creacions digitals un aspecte més físic i humà amb la robòtica de la catalana Mònica Rikic o el surrealisme de l'artista digital de Singapur, Nice Ontis. Finalment, es plantejarà com recuperar el control d'internet davant els interessos comercials amb veus com el consultor de marques australià Eugene Healy. Com a gran novetat per acostar-se a nous públics, el festival ofereix per primer cop tiquets independents a preus assequibles per accedir a la Llotja de Mar, sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
I ara un llibre. Coia Valls mostra la cara més humana i anònima de la construcció de la Sagrada Família en la seva última novel·la, El somni de Gaudí. A través d'una nissaga de 5 generacions, l'escriptora reusenca mostra com la construcció del temple va incidir en el destí de moltes persones, Montse Camps.
Arrenca el 1883 amb obrers i artesans i, en concret, una família que creix al ritme de les bastides i fixa la mirada en les dones silenciades.
El relat oficial ha verificat que les dones en elles no han tingut la rellevància que haurien pogut tenir i que segurament Gaudí tampoc no les va tenir en compte perquè probablement, si ho hagués fet, també la seva arquitectura segurament que també s'hauria modificat d'alguna manera, no?
Però la figura de Gaudí també hi és, com a símbol d'una manera de mirar el món.
La gosadia que té algú de projectar una obra que sap que no veurà acabada. Amb la humilitat de saber, a l'hora de morir, no l'haurà pogut signar. Per tant, que el transcendeix.
La novel·la també és un relat que parla de revolta i resistència amb episodis històrics com la Setmana Tràgica o la Guerra Civil, i també parla de la transmissió generacional. El somni de Gaudí el publica Rosa dels Vents en català i Ediciones B en castellà, i també es pot trobar l'edició en braille i en audiollibre.
I acabarem amb música. The Corrs, que són aquests que sentim, però també Rigoberta Bandini, Jordi Savall o Mònica Naranjo són alguns dels artistes que seran al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols entre el 10 de juliol i el 20 d'agost. Sant Feliu, Laia Claret.
L'obertura a l'Espai Port, que es recupera, la farà el director d'orquestra Jordi Savall amb homenatge a Marco Polo. El 8 d'agost, Marc Parot i el Quartet Brossa. El 9 de Corrs, el 12 David Bisbal i Mariona Escoda. També Rigoberta Bandini, Clara Peya o Mònica Naranjo. Una barreja d'estils buscat, segons el programador musical Albert Mallol.
Com un calidoscopi, no? Amb un calidoscopi trobem miralls, diversos colors, que el públic pot trobar el seu dibuix.
Aquest any s'obriran els jardins del monestir com un espai gratuït de village els vespres amb música i menjar, amb una línia continuista, segons el director del Barcelona Béns Musicals, Jordi R. Heruela, els nous gestors.
La voluntat és d'honorar el passat del festival que té més història de Catalunya. És el degà de tots els festivals de l'Estat.
Encara falten concerts per tancar i volen arribar a una cinquantena.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça femení també té ja el seu 2-6.
De golejades al Madrid, les blaugranes en tenen moltes. Aquest resultat, però, els faltava.
Alexi a les portes d'un marcador per la història. 2 pel final, 2-5. El Di Stéfano, Alexia, per fer el sisè, per recordar el millor Barça de la història. Alexia s'acosta a la pilota, el xut! Gol, 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 gol! Alexia fa el sisè! 2-6 a Valdebebas, Madrid 2, Barça 6, peu i mig a les semifinals de la Champions.
El Barça va tornar a ser una piconadora amb el Madrid i les va superar amb contundència des dels primers minuts de partit. Alexia Arau Santiago va fer el sisè gol d'un resultat especial i històric pels barcelonistes, com és guanyar el Madrid per 2-6. Ruth Vilà.
Un triomf contundent i coral amb gols de Payor, que com sempre amb el Madrid en va fer dos, Brooks, Vicky, Paredes i Alexia de penal. I amb dos noms propis destacats, els d'Aixa Camara i Clara Serrajordi. Amb només 19 i 18 anys, totes dues van començar el curs en fitxa del Barça B i ahir contra el Madrid van formar a l'11 inicial de les blaugranes. Aixa jugant de central per la falta de jugadores en aquesta posició ara mateix al Barça, i Serrajordi fent un partidàs com a interior. De fet, la de Llinàs va ser protagonista del segon gol de Payor, amb una conducció destacable i una passada en profunditat clau perquè la polonesa marqués. Després del partit, Alexia destacava a TV3 l'inconformisme de l'equip.
Nosaltres seguim millorant, seguim apretant, l'equip no es conforma, és superambiciós, ja t'ho he dit ara, busquem l'excel·lència, sabem que encara que hem quedat 2-6 hi ha coses a millorar, i és la nostra manera d'entendre com es forma aquest equip, no? Llavors anirem a per més sempre.
El Barça tornarà a jugar diumenge contra el Madrid a la Lliga, en un partit que pot sentenciar definitivament el campionat. Però la il·lusió al vestidor blaugrana és el partit de tornada. Tot i el resultat de l'anada, aquest contundent 6-2, els fa molta il·lusió el partit de dijous que ve al Camp Nou, el primer del femení, al nou estadi. De moment, el club ja ha venut més de 37.000 entrades per aquest partit. És a dir, que el Camp Nou segurament tindrà un molt bon aspecte. A l'altre partit de quarts, per la banda del quadre del Barça, el Bayern va guanyar per 3-2 al Manchester United a Old Trafford. Per tant, les alemanyes han tret un molt bon resultat de l'anada i podrien ser el rival del Barça a les semis.
I el Barça masculí avui entrevista al Tot Costa amb el migcampista blaugrana, en Fermín. Abans, però, saludarem el Ramon Salmurri, per saber primer si encara té veu després de cantar els 6 gols del Barça, Salmurri?
Sí, sí,
perfectament.
Sí, sí.
És tot
encara
un professional.
Aguanta, aguanta.
Però quina...
Poc, però aguanta.
Quina gran tarda nit que veu viure a Madrid a Valdebebas amb aquest partidàs, amb aquest 2-6 i aquest 6è gol que ara sentíem com el narrava el Salmurri. A més, a Madrid veu aprofitar també i veu poder estar al costat de Fermín a la concentració de la selecció espanyola.
Sí, conversa tranquil·la i relaxada amb Fermín, un Fermín especialment content, feliç del moment que viu amb el Barça, però també amb la seva selecció. Probablement el millor moment de la seva carrera, com ell mateix defineix. Especialment convençut pel que fa a les aspiracions a la Champions del Barça aquesta temporada, reconeix que l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid serà molt dura, que han après la lliçó de l'eliminatòria a la Copa, que l'equip ha madurat i que està el Barça ara mateix al nivell dels millors d'Europa.
No sé, és que crec que el que queden són tots molt bons, però no sé, podria dir, jo sé, el Bayern, per exemple, l'Arsenal, crec que estan fent una molt bona Champions i seran, són rivals que poden guanyar-la i crec que nosaltres també estem en aquest punt, crec que estem bé i hem de fer molt bona Champions, jugar contra els millors per poder guanyar.
Per tant, per Fermín, el Barça al nivell de l'Arsenal o del Bayern de Múnich. En una conversa que toca també l'Aia, la vessant personal, parla, de, per exemple, de la gestió de la frustració o de la influència que ha tingut en la seva carrera el seu pare.
Doncs aquesta conversa sencera al tot costa avui a partir de les 7, on també parlarem del Madrid, perquè la polèmica al Madrid amb la lesió d'Mbappé es fa més gran cada dia que passa. El francès desmenteix que li exploressin el genoll equivocat ara, però la premsa de Madrid insisteix en les seves informacions. Diuen que són certes i apunta que Mbappé no diu la veritat. I per acabar-ho de rematar, també hi ha renou amb la lesió de Camavinga. A veure, Marcos García,
que sembla tot plegat,
si ho
eh?
Pots explicar.
Mira, posem ordre. Ahir us explicàvem, recordareu que Kylian Mbappé va jugar els partits contra l'Alavés, el Talavera a la Copa i de nou a la Lliga contra el Sevilla abans de Nadal, lesionat per un diagnòstic equivocat dels metges del Madrid. Doncs bé, ahir mateix Mbappé va parlar.
No, la informació que diu que ells han escrit el mauvais genou.
No, la informació que diu que han diagnosticat el genoll equivocat no és certa. Com ja he dit, potser sóc indirectament responsable d'aquesta situació, perquè quan no comuniques el que tens ni el que està passant, deixes la porta oberta a interpretacions.
Ça laisse porte ouverte à des interprétations.
D'això que us podem dir, que Mbappé no diu ara la veritat. No diu la veritat, li sembla que és el que ha de fer, dir això, per ell, pels metges, pel Madrid, per la selecció francesa. I la premsa a Madrid què diu? Doncs, com la francesa, insisteixen a la seva versió. Sentim, per exemple, un tastet breu als companys de les ràdios estatals a Madrid que fan al Madrid, ahir a la nit, Anton Meana de la SER i Miguel Ángel Díaz de la COPE.
Hay fuentes del Real Madrid que desmienten a Kylian Mbappé, claramente, que dicen que Mbappé no dice la verdad. Que hoy en la rueda de prensa no ha dicho la verdad.
No nos movemos ni un ápice de lo informado en el día de ayer sobre ese diagnóstico equivocado. Con ese diagnóstico equivocado, Kylian Mbappé jugó 3 partidos completos en el pasado mes de diciembre.
Fixa't si hi ha hagut tema que després de la gestió del cas Mbappé als serveis mèdics del Madrid hi ha hagut moviments de peces. No han fet fora ningú, però sí que han canviat de posició alguna persona. Per cert, segons el diari d'equip, per acabar-ho de rematar, el Madrid també es va confondre amb Camavinga. En lloc de lesió de genoll, en aquest cas va ser de turmell, però els metges del Madrid l'haurien deixat jugar després de valorar, de nou, la cama equivocada.
Sanció a l'Espanyol. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha ordenat el tancament parcial de Cornellà al Prat, i això, Sergi Andreu, després d'un incident que va passar al partit contra el Getafe.
Sí, el Comitè de Disciplina ha ordenat a l'Odei Eslai el tancament parcial de l'estadi pels llançaments d'una ampolla d'aigua a l'àrbitre i a Bordalàs en el partit contra el Getafe de fa uns dies. Ara, entre avui i demà, l'Espanyol té temps per notificar quina és la zona afectada i qui en són els responsables. S'està treballant, i ho aconseguiran, per detectar quins són els autors del llançament. És el sector de les banquetes. Això serà útil per presentar un recurs que eviti el tancament. El club confia que el tancament finalment no es durà a terme. Si el recurs no prospera, el tancament serà en el partit contra el Llevant de finals d'abril.
I avui s'estrena nou capítol de l'Espanyol Reservat. Sergi, què hi trobarem?
Doncs mira, principalment una entrevista àmplia a Ramon Terrats, el jugador de l'Espanyol, el migcampista de l'Espanyol. De fet, un dels jugadors, entre cometes, que se salven d'aquest equip, ha anat de menys a més aquesta temporada. Hem anat a la ciutat esportiva a veure'l i ens explica com està el vestidor, què els diu Manolo, com poden revertir la ratxa, etc. No només conversarem amb Ramon Terrats, també ho farem amb l'àrbitre, amb l'exàrbitre, en aquest cas sí, Xavier Estrada Fernández, que ens fa un mapa de la situació i de l'estament arbitral que fa feredat. Ho podeu trobar tot en aquest reservat, on també tindrem un record pel periodista que ens ha deixat aquestes últimes hores, Manolo Cánovas, que ens ha deixat i que va ser un referent per l'espanyolisme.
Personalment, els últims tres partits crec que han sigut dels... Ho parlava amb companys i amb gent de l'estaf, que jo veig a l'equip jugar millor. Comparat amb la primera volta, jugàvem pitjor, però guanyàvem. Però personalment, com a estil de joc i el que demostrem a la gent i el que es veu, és que l'equip està jugant molt bé. El que passa que sí que és veritat que tenim errors que no podem fer.
És Ramon Terrats, que passa pel reservat des del vestidor. Missatges d'optimisme.
Punt encara de futbol, perquè avui comencen els primers partits de la repesca per saber quins seran els últims classificats per al Mundial d'aquest estiu, i trobem noms com Itàlia o també la Polònia de Lewandowski i Jan Ortuzar.
De les 6 vacants que estan disponibles, 4 són europees i 2 intercontinentals. El format europeu consta de 4 grups de 4 equips, d'on sortirà, a partir d'unes semifinals i una final posterior, un classificat per bloc. El partit més destacat, com has dit, és un Itàlia-Irlanda del Nord, on els de Gattuso busquen classificar-se al Mundial per primer cop des del 2014. També destaca la Polònia Lewandowski, que s'enfronta a Albània, i l'Ucraïna de Sigankov i Banat, que juguen davant la Suècia de Roni Bardagi. Tots els partits es disputen avui a 9:15, exceptuant el Turquia-Romania, que juga a les 6 de la tarda. Pel que fa a la repesca intercontinental, es juga avui un Bolívia-Surinam i un Nova Caledònia-Jamaica. El guanyador del primer partit s'enfrontarà a l'Iraq i el del segon a la República Democràtica del Congo per les dues últimes places disponibles pel Mundial.
9 minuts i les 3 de la tarda. Ara és moment per fer una pausa i després...
Que los dos siempre hacen locuras, muchos ataques, pero Remco...
Primer, cara a cara de Vingegaard i Evenepoel a la volta.
Catalunya migdia.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Cari, que el teu veí està boníssim.
Però ja no te'n miris.
Quim Avila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ara parlem de ciclisme, perquè avui en marxa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Connectats amb l'emoció de la Volta amb Vera, fibra i mòbil de veritat. Vera us ofereix la Volta.
Una etapa marcada per les condicions meteorològiques que ja s'esperaven, amb ratxes de fort vent que van fer que ahir es modifiqués i es retallés l'etapa d'avui. No acabarà a Vallter. El final d'etapa ara està situat a Camprodon. Allà hi tenim, com sempre, com cada dia, l'Isaac Vilalta. Isaac, com va aquesta jornada?
Mira, acabat d'arribar aquí a Camprodon, on ara la situació està tranquil·la, però sí que és cert que hi ha algunes ratxes de vent bastant importants, considerables. De moment, però, tranquil·litat. A la cursa, dos homes que s'han escapat ara mateix, Samuel Fernández de l'Euskaltel i Merabi Kudus del Burgos, amb un minutet d'avantatge respecte del gran grup on hi ha tots els favorits. Els queden, res, uns 100 quilòmetres per arribar aquí a Camprodon.
I d'altra banda, ho sentíem abans de la pausa i ja vam viure el primer duel directe entre Evenepoel i Vingegaard. Què va passar, Isaac?
Mira, que va aparèixer el vent, es van formar ventalls i en una d'aquestes situacions Evenepoel se'n va anar tot sol. Va tancar el forat Jonas Vingegaard, que es va soldar la seva roda, i a relleus van anar obrint una mica de forat respecte de la resta d'homes importants de la General. És cert que treballava molt més Evenepoel que Vingegaard i al final, ja l'últim quilòmetre, encarant una rotonda, Evenepoel va anar per terra, el belga, que es va quedar sense opcions de victòria d'etapa.
Encara m'aguanto dret, o sigui que això són bones notícies. Volia agafar-me de la part inferior del manillar per fer l'esprint i en aquell moment hi havia un gran forat a terra. I he anat a parar perquè no l'havia vist, perquè no es veia gaire ni tampoc estava senyalitzat. No l'he vist i he perdut el manillar.
Yeah, lost my bars.
En alguns moments, Evenepoel es va queixar a Vingegaard que no col·laborés prou de la situació, de la caiguda, de l'escapada. També en va parlar el ciclista danès.
Òbviament, no volia treure profit d'una circumstància així, o sigui que he decidit esperar el gran grup. Espero que estigui bé.
I hope he's okay.
I és que Vingegaard va decidir no lluitar per la victòria d'etapa justament per això que explicava, però en qualsevol cas ja vam veure el primer cara a cara entre els dos grans favorits per endur-se aquesta volta.
La volta és el ciclisme en estat pur. A veure, t'oferim fibra mòbil i la connexió de veritat. Segueix la taparrina des del cotxe oficial de la cursa dissabte 28 de març. Entra a somvera.cat/volta i registra't. Entraràs al sorteig d'una experiència VIP per dues persones. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o a somvera.cat. Vera!
Territori d'Eurolliga, el Barça, que ja és en zona de play-in, juga demà una altra vegada. El rival en aquesta ocasió serà l'Estrella Roja, que ve de guanyar el Baskonia i que potser arriba més desgastat, Ernest Macià, perquè va necessitar la pròrroga.
Sí, va ser un partit a la pròrroga i un dia menys, i per tant el Barça, que ja va justet a gasolina, demà jugarà aquest partit tan important. És un dels últims 5 que queden i Xavi Pasqual ha reconegut que guanyar demà seria posar un primer peu ja, un peu i mig pràcticament, al play-in.
Tenim una situació molt bona d'aquest tram final, és a dir, dels 5 partits tenim 3 a casa i hem d'aprofitar-ho. Sens dubte és un partit molt important i que preferim que sigui a casa que no sigui a Belgrat. Aleshores, esperem un Palau ple, que ens ajudi molt, com sempre, que ens empenyi cap a un bon partit.
A l'hora que feia aquesta crida per demà Xavi Pasqual, a l'entrenament s'hi exercitava Juan Núñez, que té l'alta mèdica, però el seu retorn encara no és immediat, anant bé pel cap baix la setmana vinent.
Champions Hockey Patins, l'Igualada ja sense opcions de classificació per a la final al 8, s'acomiada de la competició amb una victòria intrascendent per 5-1 davant el Sant Omer francès, i avui Carles Vila és el torn del Barça i el Reus.
El Reus juga aquest vespre al Palau d'Esports contra el líder del grup A, el Porto. Els roig i negres volen lluitar per acabar la tercera posició, una situació més favorable per encarar la final al 8 de la Champions. Jordi García és el tècnic del Reus.
Primer hem de ser conscients contra qui juguem, i és un equipàs i pot passar qualsevol cosa, no? Però vull dir, hem de ser conscients de la situació. I després, doncs, nosaltres, evidentment, després de la victòria contra el Trissinó i del resultat que vam tenir contra el Trissinó, que és el que volíem, hem d'intentar ser ambiciosos, pensar en altres i intentar guanyar aquest partit per nosaltres, per la nostra feina.
Pel que fa al Barça, també amb la classificació assegurada per la següent fase, s'enfronten avui al Trissinó, un equip, segons Xavi Barroso, amb un joc difícil de definir.
És un equip molt complicat, és un equip que té aquesta manera anàrquica de jugar, però que alhora es troben molt bé entre dos jugadors, fan molt joc de parelles, però té jugadors amb moltíssima qualitat, té jugadors que destaquen molt pel seu talent, la porteria molt ben coberta pels dos porters, així que a casa seva apreten molt, pugen molt les seves línies defensives.
Recordem que ni el Reus ni el Barça van poder arribar a la final de Copa disputada el passat cap de setmana sense dormir.
L'Albert s'incorpora un nou jugador per a la pròxima temporada, Maria Chesena.
És el central Janus Smarason, procedent del PIK Szeged hongarès, que ha firmat amb el Barça fins al 2029. Arriba com a agent lliure perquè acaba contracte amb el seu club actual al final d'aquesta temporada. L'islandès ja ha fet les primeres declaracions com a culer, afirmant que arriba en el seu millor moment i amb moltes ganes d'aixecar títols vestint la samarreta blaugrana.
No em va costar decidir-me quan el Barça em va trucar. Probablement és el club més gran del món i és un honor per a mi com a jugador formar part d'aquesta família. Crec que estic en el meu millor moment. Arribo en forma i amb bona salut, així que vinc per guanyar la Champions, per descomptat, i altres títols. I espero també deixar empremta en el Barça, que serà bon senyal.
In Barcelona, Smarason was a good sign.
En amb motor al circuit de les Amèriques d'Austin, als Estats Units, acollirà diumenge el tercer gran premi de la temporada de MotoGP. Aquesta tarda, roda de premsa de presentació i Damià Aguilar, amb quin ambient?
Doncs diria que alguns directius de MotoGP encara els tremolen les cames després del trist espectacle del Brasil. Dimarts hi va haver un comunicat de la direcció de cursa i falta l'autocrítica. No hi ha dubte que Goiânia tornarà a ser el calendari del 2027, però girar full no serà tan fàcil. No a tota la premsa, però sí que hi ha hagut crítiques pujades de to com no s'havien sentit en el passat. De moment, aquest cap de setmana tenim un rebatejat Gran Premi dels Estats Units al circuit d'Austin, Texas, on Marc Márquez defensa 7 pols i 7 victòries i on Maverick Viñales i Alex Rins també saben què és guanyar-hi. I on Aprilia surt amb la bandera de favorits. Les curses a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT dissabte a les 9 i diumenge a les 10.
I tenim un... al vespre, sí. Tenim una última hora al voltant dels Jocs Olímpics de Los Angeles, Marta García.
Sí, perquè el Comitè Olímpic Internacional ha decidit recuperar els testos de feminitat com a condició indispensable per a poder competir en estos Jocs Olímpics, com deies, Laia, a Los Angeles 2028. Reunit a Lausanne, el COI afirma que per admetre un atleta en competicions olímpiques femenines ha de ser del sexe biològicament femení. Esta era una de les carpetes importants que tenia el COI sobre la taula i ja ha decidit, per tant, barra el pas esportistes transgènere i a una gran part dels atletes intersexuals amb variacions genètiques, tot i ser considerades dones per naixement.
Doncs amb aquesta última hora tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Aquesta tarda a les 7, més esports al Tot Costa, amb entrevista amb el jugador del Barça, Fermín. I ara seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.